ens acompanyà l'historiador Jordi Casas, que aquest dijous ha protagonitzat la conferència del Consell Municipal a l'Ajuntament Borbònic Canvis Polítics i Econòmics dins del cicle de conferències del Patrimoni Viu 2014 que rememora el Sant Cugat de principis del segle XVIII. Benvingut a Cugat.cat.
Hola, gràcies.
Quin model de govern tenia Sant Cugat en iniciar-se la Guerra de Successió?
Bueno, Sant Cugat, igual que el resta de municipis, tenia un Consell Municipal que tenia diversos òrgans, diguem-ne. Per una banda hi havia l'Assemblea de Veïns, de Caps de Casa, que era l'òrgan màxim. Després tenia un Consell més reduït, que era un Consell més ordinari per fer les tasques més del dia a dia. I després tenia tres jurats, que eren els que ara en diríem regidors, que eren els que feien les tasques executives. Aquest era un model que estava a tot Catalunya, però amb diferències, perquè, per exemple, a municipis mitjans i grans no havia l'assemblea de caps de casa no existia, que existia era un Consell General que es deia que era un òrgan més reduït. Però aquesta, si diríem, era l'estructura que caracteritzava els consells municipals des de la baixa de mitjana, des del segle XIII o XIV que es van crear, fins al d'aquest de nova planta, el 1715. El 16, vaja.
Quin paper hi jugava el monestir en aquest temps?
Bueno, el monestir jugava un paper important, perquè el monestir era el senyor jurisdiccional de Sant Cugat. Per tant, vol dir que era qui podia, a través del batlle, que era un càrrec que anomenava el power de major, podia intervenir en els afers municipals, en el nomenament dels jurats, i si tenia un paper important, era el senyor jurisdiccional. De fet, era el que en última instància manava, per entendre'ns.
Quin era el model econòmic que hi havia?
Bueno, la hisenda municipal catalana, igual que Sant Cugat, hi ha diferències, perquè no és el mateix un petit municipi de poc que no arribava a 1.000 habitants com Sant Cugat, que ser Barcelona, no? Que aquella època en devia tindre 35.000. Però bàsicament hi havia una figura que és bastant típica o bastant pròpia de Catalunya i del conjunt de la Corona d'Aragó, que eren els drets privatius, que era una sèrie de serveis, si ho vam dir així, una sèrie d'activitats comercials, com podia ser la carnisseria, un forn de pa, una fleca, una tenda de queviures, una botiga de queviures, que el municipi tenia el monopoli i l'arrendava un particular. I amb els ingressos de l'arrendament, amb aquests ingressos era amb el que funcionava el municipi. És a dir, els ingressos venien a producte d'un monopoli que l'Ajuntament, en aquest cas el Consell Municipal, arrendava particulars.
La guerra i sobretot el setge final de Barcelona a partir de 1713, com van afectar Sant Cugat socialment i econòmicament?
Bueno, a veure, el setge té unes repercussions immediates, que és la presència de part de les tropes aquí al monestir, a Casa Bacial, i després, bueno, les conseqüències són com a tot el país, vull dir, és un altabaix. Evidentment els particulars i el Consell pues, estan endeutats fins a les celles, perquè la guerra el que porta és això, endeutament, requises, contribucions extraordinàries, i per tant s'ha de remuntar tota aquesta situació, tant els particulars que, per exemple, molts se'ls hi subhasta propietats perquè no poden pagar la nova imposició, que és el cadastre, com el municipi que ha quedat endeutat i que tardarà molts anys en tornar aquest deute.
Bueno, una de les preguntes bàsiques era, un cop havia caigut Barcelona, quins canvis va patir Sant Cugat en el seu model polític i econòmic?
Bueno, el mateix que tots els municipis. Passa el seu Consell, passa a ser l'Ajuntament, els òrgans, diguem-ne, deliberatius desapareixen, l'Assemblea de Caps de Casa, el Consell General desapareix, i només queda la figura dels regidors, que en Sant Cugat, ara no me'n recordo, sembla que són tres, tots aquells organismes queden reduïts a tres regidors, que també són nomenats o ratificats, vols dir, per la Real Audiència de Barcelona, que és el màxim òrgan judicial i de govern, a proposta del poder de major, és a dir, a proposta del monestir, vaja.
Com van veure els santcugatencs aquests canvis? En tenim testimonis de l'època?
No, la veritat és que no està estudiat. El Domènec Miquel i jo, de cara a l'exposició aquesta que hi ha aquí al museu, vam fer algun buidatge. A veure, els testimonis, la situació és, a veure, és greu com a tot arreu, i una de les coses més punyents que es veu és aquesta situació de la impossibilitat de molts particulars de pagar el nou impost, el cadastre, i que es veuen això, obligats a vendre patrimoni o a veure subestades propietats com poden ser llençols i cassoles. Vull dir que és, sí, els primers anys aquests sentits són molt durs. A part de, a veure, a part de patrimonis destrossats, camps que no, que durant temps no s'han cultivat perquè era, estava a prop, era un camp de batalla perquè evidentment el setge afectava tot l'entorn de Barcelona, vull dir...
Sí, com apuntaves, és un daltabaix socioeconòmic bastant important.
Molt, molt, molt important, sí, 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 és importantíssim.
Perquè aquest nou model, a banda de les dificultats inicials doncs, que comentaves doncs, amb el cadastre i tal, va suposar algun avenç per a la població a llarg termini?
Sí, a llarg termini, aquí hi ha tot un debat historiogràfic, a llarg termini, a partir de la tercera, quarta dècada del segle XVIII, Catalunya, sobretot començant per l'agricultura, viu, o més que recupera, hi ha un creixement que s'havia donat a finals del XVII, el torna a recuperar i es dona una expansió econòmica a Catalunya, que sobretot comença per l'agricultura, pels canvis en el camp de l'agricultura. Aquesta expansió econòmica, que també afecta Sant Cugat, i un component és l'especialització en la vinya, per exemple, que es dona a tota Catalunya, però és quan comença a Sant Cugat, que després al segle XIX serà aclaparadora la presència de la vinya, hi ha un element que l'historiografia catalana ha discutit molt, que és el que deia el cadastre. El cadastre inicialment és molt feixuc i porta situacions com la que deia, embargaments i tal, de gent que no pot pagar. Però clar, com que resulta que la quota que ha de pagar Catalunya queda fossilitzada, durant més de 100 anys no augmenta, i a més el cadastre era més racional, diguem-ne, que les imposicions que havien hagut fins aleshores, que sobretot gravaven el consum, perquè el cadastre, es podem dir que és el primer impost de la renda. El cadastre grava la renda, sobretot la renda agrària, per tant, és... En aquest sentit és més racional. Llavors, en la mesura que Catalunya va creixent econòmicament, que la seva base imposable va creixent i que aquest cadastre queda fossilitzat la quantitat que ha de pagar i, a més, té un caràcter més racional perquè no grava sobretot el consum, una miqueta l'historiografia catalana ha arribat a la conclusió que a mitjà llarg termini arriba a afavorir, o si més no, no impedeix aquest creixement econòmic. O sigui, a llarg termini potser té un resultat diferent al que s'havien plantejat a l'hora d'imposar-lo, que era bàsicament un component de càstig, no?
Sí, ja, políticament potser es perd participació, però econòmicament a llarg termini doncs, podem dir que hi va guanyar Sant Cugat, o en aquest cas en tota l'extensió de Catalunya.
El que es pot dir en tot cas és que el cadastre no perjudica. També es podria dir que si la quota hagués sigut, no hagués sigut tan feixuga, potser l'arrencada econòmica hagués sigut més primerenca i més intensa. Però en tot cas, diguem-ne que el cadastre a llarg termini esdevia un instrument que no perjudica aquesta embranzida econòmica de Catalunya i de Sant Cugat, entre altres municipis.
I pel que fa a la participació política sí que queda retallada, per això.
Bueno, la participació política... A veure, aquí això el Domènec Miquel ho explicarà en la seva conferència el dia 28... Efectivament queda retallada perquè desapareixen els òrgans deliberatius, eh? Llavors queda tot reduït a tres personatges, els tres jurats. Però el que és el personal polític bàsicament és el mateix, eh? Això ja explicarà el Domènec, però bàsicament, com que estem en una població petita, que no té molt gruix demogràfic, bàsicament la mateixa sectors socials que venien controlant l'Ajuntament seran els que els controlaran després. I en aquest sentit no hi ha un canvi social del personal polític.
Doncs Jordi Casas, moltes gràcies per atendre el Cugat Puc Pati. Fins la propera.
Molt bé, així. Vale, quedem així, doncs. Vinga, adéu.